Al matí, informació, reflexió i entreteniment. Al matí, amb Raquel García. El llibre obert.
I avui us ho hem dit que us volíem proposar també diversos títols, diverses apostes per regalar llibres i, per tant, aventures, valors i tot un món als nostres amics i també familiars. I per això, doncs, avui ens acompanya la Cecília Picún des del Librerío de la Plata. Bon dia, Cecília.
Bon dia, Raquel.
A veure, avui moltes propostes, eh? Ens portaràs?
Sí, pues... con mucho gusto, y no solamente desde el librerío, sino que hay editores y editoras que se han involucrado en esta tarea y también nos harán sus recomendaciones.
Vinga, pues, si vols, comencem saludant a la Valèria Bargellí, que és és de l'editorial Minúscula i que ens explicarà també, doncs, les seves propostes. Bon dia, Valèria.
Bon dia.
A veure, que tu tens el repte de recomanar-nos un llibre per visitar altres latituds sense sortir de casa.
Ah, molt fàcil, molt fàcil. Mira, ho tinc facilíssim, perquè es tracta d'una novetat, que això vol dir que l'acabem de publicar ara fa una setmana, 10 dies, no recordo, i es diu Altiplano, tumbos y tropiezos, d'un escriptor mexicà que fa anys va anar a l'altiplà de Bolívia i n'ha tret un llibret, perquè no és massa llarg, magnífic, meravellós, perquè, a més, de Bolívia n'hem sentit parlar molt a les notícies aquests últims mesos, any i pico, per vicissituds polítiques de tota mena, però en realitat en sabem relativament poc. Sabem més de països, diguem-ne, propers a Bolívia, com pot ser el Perú, etc. Però de Bolívia és un país força desconegut. Doncs ell ha escrit aquest llibre que és meravellós. Meravellós, i no només perquè és un llibre de viatge a un lloc fascinant, força enigmàtic, i ell n'en treu tot el suc, sinó que ell és un escriptor fantàstic. O sigui, que serà també una descoberta literària important. Alain Paul Maillart, té un nom francès, però és mexicà. Tenim la sort que viu entre nosaltres, a Barcelona, i és un escriptor gairebé secret, però és un escriptor de qui el gran Álvaro Mutis, va dir en el seu moment: quan sigui gran, vull escriure com Alain Paul Maillart, que és molt més jove, perquè en Maillart va néixer el 1970. El recomano molt, i amb aquest viatjareu, us ho garanteixo, molt, molt lluny des del sofà de casa.
Doncs aquest és l'objectiu, de la literatura, ajudar-nos a viatjar, a cultivar la nostra imaginació, i tot sense sortir de casa.
Doncs, Raquel, doy fe que el libro es así, porque cuando empiezas a leer te trasladas a lo que es el altiplano, a ese paisaje al salar, a ese que además cuenta una historia que un astronauta desde el espacio parece que vio en ese punto azul que era la Tierra algo que brillaba, y ese astronauta cuando regresó a la Tierra quiso ir a ese altiplano a conocer de cerca lo que le había impactado desde la distancia. Así que doy fe que este es un libro maravilloso para poder, en estos tiempos de, a veces, confinamiento, pseudo-confinamiento, podamos trasladarnos a otras latitudes.
Doncs ara el que fem també és traslladar-nos a una altra editorial, però abans ens acomiadem de la Valèria. Moltíssimes gràcies, Valèria.
Gràcies a vosaltres, i que tingueu un molt bon dia.
Exacte, igualment, una abraçada.
Gràcies, adéu, i bones Valeria. Lectures.
Això, molt bones lectures i molta cultura. Nosaltres ara el que fem és saludar...
Adéu.
A l'Enrique Redel, de l'editorial Impedimenta. Bon dia, Enrique.
Hola, què tal? Com estàs? Què tal? Buenos días.
Buenos días, una altra vegada, doncs aquí al matí, apostant per la literatura. I Cecília, avui quin és el repte que té l'Enric? A veure, el seu llibre, per què és?
Pues es un libro que nos deje, que nos haga pasar muy bien antes de dormir y que nos sumerja en buenos sueños muy tranquilos y muy felices.
Sí, yo es que tengo el libro perfecto para esto. Cuando me llamó Cecília para proponérmelo, yo dije, bueno, tengo este libro. Es un libro que ha salido hace como un mes o mes y poquito y que literalmente está siendo como nuestro libro del otoño. Es El fantasma y la señora Muir, de R.A. Dick. Que mucha gente lo conocerá porque han visto la película de Joseph L. Mankiewicz, tan bonita, protagonizada por Jean Tierney y por Rex Harrison, que cuenta la historia de Lucy Muir, que es una viuda, que todo el mundo piensa que es muy poca cosa, pero en realidad ella se tiene por una tipa valiente, que cuando enviuda, cuando se queda viuda de su marido, se muda a Bull Cottage, que es un pequeño, una pequeña casa en una localidad costera inglesa. Este Bull Cottage tiene una característica, es que todo el mundo sabe que está habitada por un fantasma. El fantasma de un capitán retirado que se llama el capitán Daniel Gregg y que además tiene como bastante malas pulgas. Y ella aún así se muda con sus hijos allí, intenta empezar una nueva vida, y entre el fantasma del capitán Gregg y ella se crea una relación tremendamente especial que recorre casi toda la vida de Lucy Muir y que se convierte casi en una especie de amor, no diría yo de ultratumba, pero casi con el más allá de fondo. Y es una novela deliciosa, absolutamente melancólica, divertida. Es una comedia romántica, de verdad, que uno le deja huella y que no se deja de leer y de releer y que la gente se está recomendando casi de boca a boca, ¿no? Y bueno, vamos a preparar ya la segunda edición, con lo cual en mes y pico es un gran éxito para los tiempos que están corriendo.
Perquè, evidentment, doncs, si ja arribeu a la segona edició, això ja ho diu tot, ¿no, Cecília?
Sí. Que sí, que nos gusta muchísimo y además lo que tú destacabas, ¿no? La valentía de esta mujer, porque cuando muere su marido, la familia del marido quiere dirigirle la vida y ella se planta y le dice, no, pues yo me voy a la costa. Y con el señor de la inmobiliaria lo mismo. Así que es yo creo que una novela que además de pasárselo muy bien, te da como esas herramientas como para recrear la valentía, ¿no? El arrojo, el coraje para enfrentarte a la vida.
Sí, además hay una cosa muy curiosa y es que este libro salió en el año 45, Inglaterra estaba demolida por la guerra, y este libro fue como un poco de bálsamo para tantísima gente que en ese momento lo estaba pasando mal, no tenían para comer, la casa estaba medio destrozada, pero leyeron esta novela como algo que les salvó casi el alma, ¿no? Y luego con la película, que es una de verdad, si no habéis visto la película, tenéis que verla porque es una de estas películas inolvidables, maravillosas, que destilan encanto, buen rollo. Y bueno, es una novela que ahora mismo mucha gente nos está escribiendo para decir que, que bueno, que no la conocían la película y que la novela está a la misma altura o casi más que la película.
Doncs recomanacions fetes, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer, Enrique.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien.
Muy bien, Enrique.
Doncs ara, Cecília, el que farem és un altre llibre que té molt a veure. Recomanarem un llibre que té molt a veure doncs, amb algunes begudes, també. Primer anem a saludar doncs, el Dani Osca, de l'editorial Sahalín. Bon dia, Dani.
Hola, bon dia.
A veure, Cecília, posa'ns en situació. Quina és la petició que li has fet al Dani?
Bueno, yo lo que quiero es que nos recomiende una lectura para sentarse a leer con un vaso de bourbon en la mano y escuchando, no sé, jazz, un solo de Chet Baker, por ejemplo. ¿Qué dices, Dani?
¿Qué digo? Bueno, en tinc dos que són d'un mateix autor, que crec que sí, que són ideals per prendre amb un bourbon. Un és, precisament, el títol és Kentucky Seco, que l'original és Kentucky Strike, que està tret del Kentucky Strike Whisky, que és el whisky que es destila abans il·legalment doncs, a Kentucky, no? Aquesta regió dels Estats Units. I l'altra és Noche Cerrada, que és una novel·la del mateix autor, Chris Offutt, autor nord-americà, i ell és de Kentucky, de la zona dels Apalatxes, que es diu que és una zona muntanyosa. I aquest primer, diguéssim, que és una col·lecció de relats, són nou relats diguéssim que cremen, com el bourbon de Kentucky, no? quan te'ls llegeixes. Sí, perquè doncs, estan ambientats en aquesta, en una petita comunitat, que és un lloc semblant on va néixer ell, que era una població més que poble, minera de 200 habitants, que ja no existeix, i on va passar la joventut. I aleshores ell, bueno, és un lloc molt, molt bonic en quant a la zona de muntanya i això, però diguéssim que és bastant dur en quant a condicions de vida, no? I són això, històries doncs, de pecadors reconvertits en predicadors, jugadors amb males puces, vells que viuen al bosc i prefereixen la companyia dels animals als homes, famílies on ningú treballa i paletes que per sobreviure cultivant marihuana, no? Aquests són, diguéssim, els relats de Kentucky Seco. I després, ell va debutar amb aquest llibre l'any 92 amb l'objectiu una mica de donar veu a la gent d'aquestes doncs, poblacions força empobrides d'Estats Units i de fer-ho, diguéssim, amb una veu, o sigui, que poguessin ells reconèixer en aquestes lectures, perquè han estat objectes, doncs, d'aquesta gent, de molts estereotips, no?, se'ls diu despectivament els hillbillies, i ell volia, doncs, més enllà dels clixés, no?, amb què se'ls sol retratar, de gent, doncs, això, no?, violenta, bruta, desagradable, doncs, anar una mica més enllà de tot això, no?, I la novel·la és Noche Cerrada, que és, aquesta és més recent, el primer és del 92 i aquest és del 2018, feia uns quasi 20 anys que no escrivia ficció, i va tornar amb aquesta novel·la, que nosaltres vam publicar al març, i que torna una mica a aquesta regió, però més amb una perspectiva més històrica, perquè el protagonista és un jovenet que torna de la guerra de Corea, i forma una família, diguéssim, i ell es dedica precisament al contraband d'alcohol, no? Ell és transportista per un dels contrabandistes de la zona, no? I diguéssim que se planteja una mica dilemes morals, perquè ell és un home bo, no?, que vol estimar molt la seva família, amb força mala sort, perquè més d'un dels fills doncs, té algun tipus de discapacitat, però que es veu, diguéssim, obligat a fer el mal per salvar la seva família. No? Va utilitzar aquesta violència que coneix per la guerra i que, doncs això, en algunes situacions ell no troba cap altra sortida.
Doncs a sortides és el que trobarem nosaltres llegint aquests dos llibres, aquestes dues propostes que ens ofereix en Dani Osca de l'editorial Sahalin. Moltíssimes gràcies, Dani.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
Doncs, Cecília, ara una de les teves recomanacions. A veure, un llibre per a aquelles persones a les que doncs, no els agrada, no?, llegir.
Pues eso es una petición que es bastante frecuente, ¿no? Que venga alguien, un familiar, alguien que quiera regalar a otro un libro, pero que sea esa destinataria una persona que no le gusta leer. Entonces, pues nosotros tenemos una recomendación especial que es Un sonido atronador de Ray Bradbury. Bueno, esta es una historia, un cuento que está ambientado en el año 2055 y que es una empresa que organiza safaris en el tiempo para que tú puedas ir a cualquier periodo que elijas a cazar con un arma, ¿no? Tanto es así que se promociona de esta manera. Safari en el tiempo SL, safaris a cualquier año del pasado, usted elige el animal, nosotros le llevamos, usted dispara. Entonces, ¿qué pasa? Es que todo esto tiene que hacerse dentro de determinadas condiciones, porque si no, puede cambiar el futuro. Y no es casual que con este relato, con esta historia, nazca el concepto o la teoría del efecto mariposa. Así que ya se imaginan qué pasa en ese momento que el protagonista decide viajar en el tiempo a cazar al tiranosaurio Rex.
Doncs amb aquesta premisa, què volies afegir, Cecília?
¿Cómo? Que, bueno, entonces, a partir de aquí se produce ese viaje, se produce esa cacería, pero se produce algo más que va a tener consecuencias muchos, muchos miles de años hacia adelante. Y bueno, entonces recomendamos especialmente este relato, esta historia, porque es increíble, es una historia que fue escrita en 1952, creo que fue, y que tiene una vigencia tal que es como si la hubieran escrito para nosotros y para este periodo de Trump que se está terminando afortunadamente.
Doncs,
esta es nuestra recomendación.
Un llibre que té aquesta vigència i, a més, que té aquesta capacitat doncs, a atraure tots aquells que, els que no els hi agrada la lectura. O sigui que m'imagino que és una aposta segura. Nosaltres el que fem ara és oferir també una altra proposta, un llibre que doncs, serà pura evasió, podríem dir, i que doncs, ens deixarà doncs, en un estat anímic molt interessant, amb un bon cos, que podríem dir. I per això saludem ara la Laura Sandoval, de l'editorial Hoja de Lata. Bon sí. dia, Laura.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
No, a tu per fer-nos aquesta recomanació, que avui doncs, intentarem donar molts títols, moltes recomanacions literàries per incloure-les doncs, a les cartes de desitjos nadalencs. A veure, Laura, digue'ns això, un libro que sea evasión pura que deje bien el cuerpo, com ens explicaven.
Pues mira, nosaltres, a la Hoja de Lata, una de les últimes novetats que hem publicat és un text, una novel·la meravellosa que es diu Clooney Brown. Uh-huh. És una autora que es diu Marjorie Sharp, que estava oblidada dels anys 40 i que hem rescatat ara. I Clooney Brown creiem que sí, que enganxa molt bé amb això que diu d'evasió pura i de bon cos, no? Perquè és una novel·la completament fresca, amb moltíssim humor, i aquest toc british tan desenfadat que agrada molt per la seva lleugeresa, però en aquest cas lleugeresa molt enginyosa, no? Clooney Brown és la història de la Clooney, que és l'heroïna, una heroïna d'armes tomar, com si diguéssim, i està ambientada a Londres dels anys 40. I és la història d'això, d'una neboda, que és la Clooney, que viu amb el seu tiet, que és fontaner, i a més de ser fontaner, és sap perfectament on li toca estar, no? És, és com si diguéssim un home que sap perfectament doncs, que no pot sortir de la classe social on està. La Clooney, en canvi, segons el seu tiet, diu que fa sempre el que no li toca fer. I llavors ell està molt preocupat, tot això és en to còmic, no? Està molt preocupat perquè, clar, la neboda, doncs, per exemple, se'n va al Ritz, a l'hotel Ritz, a prendre's un te. Després es deixa quasi seduir doncs, per un client de la fontaneria i arriba un moment que ja, desesperat absolutament, el tiet decideix doncs, posar-la a servir en una casa, no? Que era el que es feia moltes vegades amb les jovenetes. I la Clooney, de cop i volta, apareix en una casa de la campiña anglesa, a casa dels Friars Carvel, que són una família també força extravagantment britànica, i també amb molt d'humor cada un dels personatges, no? I allà la Clooney doncs, continua amb les seves peripècies i, sobretot, doncs, fent el que no li toca mai fer. És una novel·la molt interessant perquè té un toc feminista ja d'aquella època molt, molt novedós, té una prosa preciosa, molt fresca, i és molt lluminosa, molt espontània, i jo crec que per aquests temps que corren d'una mica d'estar tancats a casa i de pesadesa, no?, en molts casos, doncs creiem que és una aposta molt bona, molt lleugera i molt interessant.
Doncs a proposta feta per incloure-la doncs, a aquest Nadal a la carta dels Reis o del Pare Noel o del Tió. I Cecília, vols afegir? No sé si tu doncs, també has llegit doncs, aquesta proposta que ens comentava ara la Laura.
Sí. Bueno, y el humor británico es de esas cosas que se disfrutan muchísimo y especialmente en esta novela. Y ese personaje femenino que da gusto. Doncs, así que muchas gracias, Laura.
Moltes gràcies, Laura. Que vagi molt bé. Doncs ara també, doncs, ara que parlàvem també doncs, d'aquest dinamisme, Cecília, digue'ns algun llibre també, doncs això, que tingui un ritme interessant, trepidant.
Pues... Aquí lo que recomendamos es cualquier novela de Dominic Dunne. que puede ser una mujer inoportuna, una temporada en el purgatorio o las dos señoras Greenville. Porque, bueno, hay como un común denominador en el que está presente, bueno, todo el glamour de la clase alta norteamericana, pero todo también, todo lo que va por debajo, los secretos, las traiciones, las muertes, los ocultamientos, la envidia, los celos, las apariencias y bueno, y son cualquiera de ellas un disfrute por el ritmo, ese ritmo uh-huh. vertiginoso que es de esas novelas que uno comienza y que va esperando ratito y ratito que tenga libre para poder retomar. Y que además se van pasando y recomendando entre amigos, familiares, porque se disfrutan muchísimo. Uh-huh. Dominic Dunn además era escritor, pero era también guionista de cine, por eso también ese conocimiento como tan minucioso, tan profundo de ese ambiente, ¿no? Del ambiente de Hollywood. Y bueno, cualquiera de estas tres novelas, una recomendación para eso, una lectura, buen ritmo y trepidante.
Doncs ens encanta aquesta proposta també. Ara el que anem a fer és oferir també per als nostres oients un llibre amb personatges femenins potents i valents. I per això doncs, ara parlem amb la Maria Sampere de l'editorial Les Hores. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
Tu, com a tota la resta d'editors, per ajudar-nos no? a anar omplint de llibres les cases dels sabadellencs. A veure, explica'ns aquest llibre que ens proposes, el títol i també doncs, per què.
Doncs bé, jo me n'aniré al temps actual, al món d'avui, no? Fent un salt des d'aquesta campanya anglesa que comentàveu fins ara. I us proposaré també la novel·la d'una autora que és nascuda a Canadà, però fa molts anys que viu a Anglaterra, que és Raquel Kusk, i la novel·la que us proposo és seqüela. És una novel·la d'autoficció, és a dir, que no és una novel·la totalment ficcionada, sinó que parteix de la vida real de l'autora i a partir d'aquí doncs, fa unes reflexions al voltant de la seva realitat. No? Aquesta senyora, que actualment té aproximadament uns 50 anys, doncs va viure casada en un matrimoni amb el seu company, amb qui va tenir dos fills, i l'autora comença la novel·la quan, passats 10 anys, ella decideix divorciar-se de la seva parella, i aleshores farà tota... És quan comença aquesta novel·la i ens explica tot el seu procés, no? En aquest moment justament de trencament i de separació. Ella sempre escriu molt sobre l'experiència personal i sense voler posar filtres a allò que sent, és a dir, que aquesta novel·la l'escriu realment en el moment d'aquell trencament, i aleshores fa una reflexió sobre el que és la institució del matrimoni en la societat actual, és a dir, reflexiona com el cristianisme, la institució del matrimoni, el que fa doncs és bé orientar les persones, ordenar les persones, seria una mica com la tesi de base d'aquesta novel·la, no? que com dic, és d'autoficció, és a dir, que hi ha un fil narratiu i hi ha una evolució, no és només una autobiografia, per entendre's, no? Sinó que té una voluntat d'explicar una narrativa i una història. No? Aleshores, contraposa doncs, aquella, a partir d'aquesta separació, ha de tornar a redescobrir-se i a trobar la seva nova pròpia identitat sense un cop ha sortit d'allò que s'espera una mica de tot, de la societat contemporània occidental actual, no? Que està en una parella, tenir fills. No? Ve a dir que un cop tu surts d'aquest camí, del camí no? més comunment traçat o que institucionalment s'espera que facin les persones, doncs has de tornar a redefinir, a retrobar la teva pròpia identitat. Tot està fet, tot està pensat perquè principalment la gent visqui en parella de manera ordenada. No? I això ho contraposa, que és molt interessant, en tot el que seria, i aquí hi ha molta referència a la mitologia grega, a tot el que seria aquells temps abans del cristianisme, en els quals doncs bé, tot era més extrem, no? Tots els instints humans estaven més, recordem totes les tragèdies gregues, no? tot més desbocat, no tan controlat, no? I aleshores fa una contraposició entre aquella apertura, al final, d'instints, no siguin bons o siguin dolents, però al final com aquesta major llibertat d'aquelles èpoques al contrast amb la societat actual doncs, que intentaria no? reordenar els individus i posar-los en un ordre. No? Tot això ell explica, tot això darrere fons de la reflexió i la novel·la realment explica doncs, tota la relació amb el marit, la relació amb les filles, té dues filles, com les filles també passen aquest dol, no? i ens explica bueno, tota la seva evolució, com ella va doncs, superant tota aquesta separació i com va ella redefinint la seva nova el seu nou lloc en el món, per entendre'ns, no?
Uh-huh. Doncs, Maria, moltíssimes gràcies per la teva recomanació i que passés un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Cecília, i ara el que volem fer és oferir-vos també una proposta d'una novel·la per un públic més jove, sensible i també responsable amb tot el que està passant avui dia en el nostre planeta. I per això saludem el Miquel Adam de l'editorial Amsterdam. Bon dia, Miquel.
Bon dia, com esteu?
Doncs amb moltes ganes de descobrir també doncs, el títol de la teva proposta.
Molt bé, doncs mira, la meva proposta és un llibre que es diu Com el temps, de Jenny Ophil, que és una autora nord-americana super ben valorada al seu país, als Estats Units, i aquí doncs, va fent forat mica en mica. Aquesta és la segona novel·la que li publiquem a Amsterdam i també és la segona que surt en castellà sota el nom de Clima. Bueno, els noms són diferents en la versió catalana i en la versió castellana. I bé, no sé què més vols que t'expliqui.
Doncs això, per què el recomanes per un públic doncs, així més jove, més sensible doncs, amb tot el que passa amb el planeta?
Mira, diguéssim que d'una noia de mitjana edat que té una criatura i tots els que tenim criatura sabem què és tenir-ne en una, que vas de cul. Vas de cul. I diguéssim que aquesta novel·la està escrita d'una manera molt moderna, entenc jo. D'una manera que la gent jove pot estar especialment. És una novel·la, com t'ho diria, que quan t'acostumes a llegir-te-la, si penetres en la seva lectura, arribes a una mena de coneixements superiors al que et dona la novel·la. Entenc que és estrany, això que t'estic dient, però si hi entres, t'adonaràs que és que la narradora... Uh-huh. És algú molt semblant al que pots ser tu, en el sentit que vas de cul, vas lluitant contra el teu dia a dia,
sí.
I a més comences a estar preocupat doncs, pel món que t'envolta, ja sigui perquè el teu germà té problemes o perquè el món s'està acabant davant teu, és a dir, el canvi climàtic, per exemple, o en el cas d'aquesta novel·la, de sobte, en el teu país... s'escull un president que és absolutament perniciós com podria ser el Donald Trump als Estats Units. No? Aleshores, diguéssim que és una estructura com molt, molt fragmentària, però tal com és els nostres pensaments, que tan bon punt pots estar parlant amb els deures del teu fill com amb les últimes notícies del Covid, per exemple, per posar-ho d'alguna manera. No? Aleshores, diguéssim que la gravetat dels teus problemes es veuen des d'un pla d'igualtat. I això em sembla que la fa especialment acollidora. Uh-huh. De fet, hem fet algun club de lectura i molta gent que s'ha llegit s'ha expressat en aquests termes. No? És una novel·la acollidora que t'acull, que t'abriga.
Uh-huh. I que fomenta aquesta empatia, no?, que comentaves, sí. Cecília?
Bueno, que es, la novel·la és com que fluye, no? Fluye la voz de la protagonista, però fluye como desde tu propio interior. Eso es pensamiento, que es como si ella lo fuera escribiendo a medida que va sintiendo las cosas. Y lo que decía, que cuando lo hicimos en el club de lectura de aquí del librerío, se comentó eso, ¿no? Que era una novela acogedora. Porque, bueno, porque te puedes no solamente sentir identificada con la protagonista, sino entenderla en todas esas manifestaciones, la relación con su hermano, la relación con su marido, en su trabajo, que es bibliotecaria, el sentirse madre o no, el cuestionarse todo eso. Así que alguien creo que comentó que era una novela en fragmentos sobre un mundo fragmentado. I crec que és tal com ho han dit.
Doncs una proposta també més per al calaix de desitjos dels nostres oients. Moltíssimes gràcies, Miquel.
Moltíssimes gràcies a tu i a la Cecília, que ho ha explicat fabulosament bé.
Sempre, ella sempre. Doncs una abraçada, que vagi molt bé.
Un abraço.
Molt bon dia. Doncs a Cecília, ens queda dos minutets. Digues la teva proposta final per acabar i posar punt i final a aquesta secció d'avui.
Pues sabes que me dejas un poco con pena porque tengo aquí una cantidad de títulos y aunque sea los mencionaré. Uh-huh. Porque sobre todo para quien quiere acercarse al librerío, elegir un regalo para un lector o elegir un regalo para alguien que quiere que se vuelva un gran lector, Tenemos desde La visita del médico de cámara de Per Olof Enquist, una novela que podemos decir histórica, pero que a su vez tiene una cantidad de sentimientos y conflictos, pasiones, celos, envidia, y que trata de cómo la Ilustración llega a la corte de Dinamarca. Es una delicia porque no solamente estamos leyendo una novela amena, sino que históricamente tiene un rigor muy, muy agudo. Y está Diderot, Voltaire, las cartas que la reina se escribía con él. Y por mencionar otros títulos, es impensable dejar de leer el ensayo El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que ha ganado el premio Ojo Crítico y este año ha ganado también el Premio Nacional de Ensayo. Y recordar que tiene Irene Vallejo, publicada con la editorial Contraseña, sus columnas en el Diario de Aragón y también una magnífica novela, El silbido del arquero. Y para quien, así como El infinito en un junco va sobre los libros y el nacimiento de los libros, tenemos también un libro que es inclasificable, pero que va sobre ciencias, y es de Benjamin Batut. Y para quien le gusta las ciencias, aquí tiene la parte humana de matemáticos, biofísicos, mecánicos de la física cuántica, y todo lo que hay detrás, o más que detrás, en el interior de esos cerebros inmensos, geniales, que gracias a ellos nos han llegado y nos llegan tantas cosas. Así que aquí estamos en el librerío y esperándolos para poder conversar de libros y recomendarles títols agradables.
Doncs, Cecília, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions i per també ajudar-nos amb aquests editors a intentar llibres més personalitzats que ajudin a despertar aquesta imaginació. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia, Raquel.
Al matí, sigues la veu, no el ressò. Tens una queixa? Un suggeriment? Una història que vols compartir amb nosaltres? Envia'ns una nota de veu al 678 77 56 86. Al matí, amb Raquel García.